Heu de saber que la família Beckham ha passat uns dies a Mallorca a bord d'un iot molt luxós.
Tentol, amb Margalida Mateu.
Comença aquesta segona hora de programa, segona hora de Tentol, un programa que té totes les lletres i que ara té una amarga cifra, que és aquí en nosaltres el control tècnic. Si fins ara han jugat amb les paraules i en la tramuntanya, aquesta cursa, aquesta carrera de muntanya, de solla, ara mos toca saber què passa a les Balears i també pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
I és així, moment de passar l'actualitat pel sedàs de l'equip de Tentol. Saludem en Celestí Oliver.
Som aquí.
Preparat?
Sí.
Miquel Junc,
bon dia.
Com anem? Toni Guiscafra, com estàs?
Bon dia,
i s'incorpora en aquesta taula. El nostre estimat Nadal Suau, com anem?
Com esteu? Què tal?
Benvingut.
Bé, i tu?
Gràcies, molt bé.
Bé, has passat bon cap de setmana?
Sí, molt bé.
Sí.
Molt bé, molt bé. He estat amb mama, amb una adolescent, tots sols.
Ah, sí?
Sí. Que tinc una vida familiar nova i, en fi, bé, no sé per què compta aquestes coses davant de Balears, però vaja.
Qui ho poden contar tot? És un espai segur, Nadal, tu tranquil.
Ja.
Però ho has passat bé.
Molt bé, sí. Molt bé.
Molt bé, sí, i de bona feina. A punt per arrencar aquest dilluns. Que han passat coses aquest cap de setmana, també, òbviament, molt pendents de l'estat del cel. No sé si t'ha pegat qualque ploguda.
No, tot ha anat bé.
Tot ha anat bé, però sí que encara s'esperen precipitacions. Mm-hmm. Però bé, hem de començar aquesta taula de redacció explicant-vos les vacances que ha fet la família Beckham a Mallorca.
I després de passar per la Setmana de la Moda de París per presentar la seva nova col·lecció de roba, Victoria Beckham ha volgut tenir uns dies de vacances i tranquil·litat. Per això ha vengut fins a Mallorca, acompanyada de David Beckham i dos dels seus fills, Cruz i Harper. Ho han fet a bord del Seven, el seu luxós iot, i han passat uns dies en aigües del port de Solla.
Mira, haguéssim pogut quedar per fer la carrera.
Sí. De fet, crec que van anar al restaurant des d'on partia la cursa.
Ah, veus?
Mira.
Però amb tacons no crec que se pugui.
No sí, però ella té unes esportives.
Ah, sí?
Sí,
sí. Anava en xandall.
Ah, sí.
Anava preparada.
Ai, els prejudicis.
És que ara també ets l'espais que s'ha d'esportista. Te recordes que n'hi havia una cara?
Sí, i tant.
Però hauríem fet l'esprint, no? No se long, no se llarga. Bé, no ho sé.
Està en forma aquesta gent.
Sí.
No, clar,
amb Beckham no t'ha fet la llarga.
Ella, la Victòria, s'ha deu alimentar d'aire, no? Vull dir, per fer...
Un pot de lletuga.
11 quilòmetres. No ho sé.
L'hauríeu de demanar aquest secret. Bé, la família Beckham va demanar a la tripulació del seu iot que tot estigués ben net i que no hi hagués paparazzis.
Ah.
Però com poden veure en el reportatge que ha preparat a l'última hora, això segons no ho varen aconseguir. Aquesta embarcació té un valor de debès 20 milions de dòlars. És com si fos un petit hotel flotant, ja que té 40 metres d'eslora, diverses suites de luxe i banys privats, un garatge per motors d'aigua, jacuzzis i zones comunes.
Volen passar desapercebuts.
Sí, clar.
Vine amb un lleut i pentura passes desapercebuts.
I que estigui net, eh? Que feina n'hi ha, eh? Bé, no sé si embruten molt, tampoc.
Faria ja amb 20 milions d'euros.
Sí.
Bé, clar, amb tot això, que els Beckham gairebé no han baixat aquests dies d'aquest vaixell. Bé, també és normal, no? Si tenen tant de lloc i ho tenen tot. Bé, l'únic vespre que el matrimoni va baixar, segons informa l'última hora, va ser per sopar en el restaurant Suculenta del port de Solla. Victoria Beckham també se va atrevir a baixar amb la seva filla al port d'Andratx, on van anar a algunes tendes de roba i a fer un refresc a una terrassa. Això sí, però, ben tapada, amb una gorra i vestida tota de negre per passar desapercebuda i I va passar.
Sí, i va passar, però és que me sorprèn, perquè jo veig una persona amb boeres de sol, gorra,
ja
de negre, jo m'hi filmen, jo dic, qui s'amaga aquí darrere? No ho sé.
Amb un xandall. Bé, però està... Sí, de més, amb aquest... Vull dir que és una dona que està molt prima, però... Sí, sí. Que, clar, també et seguissi, que deu dur. I la seva filla també, la seva filla és conegudíssima. Mm-hmm. El Regne Unit tothom coneix.
No, no,
tots els membres de la família Beckham.
I anaven en guarda d'espatlles per darrere, que no...
Vull dir, crida més, així.
Sí.
Cridava l'atenció, jo crec, però... Mira, va passar desapercebuda.
Sí, va passar desapercebudes perquè tothom badava, perquè suposo
que... Mancos paparazzis perquè li van fer un parell de fotos caminant per allà.
Perquè hi ha gent d'aquesta que van ser furgonetes aquestes negres que tenen les finestres tapades. Això clar. Crida molt més que si van enfiar, jo què sé, amb un... No ho sé.
Sí, sí.
Amb un cotxe petit.
Sí, sí, sí.
De tota manera, vaja, a les Illes tenim fama de que ens és un poc igual la gent famosa. Vull dir, a veure si no va passar desapercebuda, però a ningú li va importar gaire.
No. És que és vera. Sí. Això te trobes... Vas a Manacor a comprar dues coses, te trobes en Rafael Nadal i no les comets, pues que res. No li dius res.
Bé, no te trobes en Mats Mikkelsen i bueno...
Pot ser un estranger, sí? No ho sabem.
Clar, això també és vera.
Un estranger que troben en Rafa Nadal per Manacor.
Sí, o que troben a Victoria Beckham.
També.
En Esport de Sonja. Ventura li diria, Victoria, how are you?
Vicky.
Vicky.
Jo, Ventura, hauria estat d'aquests que m'hauria passat per davant i no l'hauria reconeguda, eh?
No,
en Nadal sí.
En Nadal sí, però en
Victoria Beckham, clar, amb boeres, amb gorra i tota tintada.
Però vaja, que ara està molt d'actualitat en Victoria Beckham perquè li han fet una sèrie documental a Netflix. Mm-hmm. Vull dir que és una cosa que ja fan totes les famoses.
Que en aquesta sèrie on ens revelava que és una working class hero, no? Mm-hmm.
Exacte.
Sí.
Explica aquest concepte, Nadal, pels nostres oients.
No, clar, no, perquè hi ha aquesta famosa escena, no?, que ella diu, no, per nosaltres érem, a canvi eren de classe treballadora, no? Llavors surt el seu, en David, que jo sí, que ell sí ho era, de classe treballadora, i li diu, no, però digues la veritat, en quin cotxe te venia recollit ton pare? I diu, bé, amb un Rolls Royce, no?
Ah, sí? Vaja.
Working class hero, vas a dir, heroïna de la classe treballadora, no crec que fos, no?
Uh-huh. Vaja. Idò, sí, que diuen que duren 3 capítols, jo encara no l'he vist, l'heu vist?
No.
El veureu? Teniu curiositat?
No.
Jo, Frank, hi ha altres preferències.
Teniu altres coses per
veure. Sí. És que de Victoria Beckham no em sembla una famosa molt golosa, no sé. No, de veritat. No
la veus com una folclòrica...
No, és a dir, què t'he de dir? Quan l'ha liat aquesta senyora? Quan ha donat una mica d'espectacle? No ho sé, jo crec que... A mi és famosa, m'agrada, però ha de ser... les seves anades i tornades.
Sí, però...
Ha de ser sucós.
Ella, al Regne Unit, déu-n'hi-do.
No, i tant, ja ho sé, però vaja, això és una cosa meva, no? Però avui dies com a Espanya i Isabel Preisler, a mi no m'interessa. Bueno, i la Preisler ha donat bastant més lloc que la Victoria, així mateix. Uh-huh. Però no són perfils que m'interessin gaire. M'agraden més les famoses i els famosos més, no sé,
que no tant, no passen,
folclòrics. Sí,
que no passen tan desapercebuts.
Exactament.
Idò, en aquest documental explica que l'any que va viure a Madrid no va ser molt feliç ella. Bé, ja ho havia explicat sempre... en qualque ocasió. També hi va haver el seu home amb un afer, mira tot això.
Bueno,
sí que et sucós.
Sí, això és... Sí, però...
Quina era aquesta
afer? No me'n record.
Era la lota que feia feina a casa seva.
Oh...
Que va tenir una afer amb en David.
Sí. I en parles? Ah, encara la veuré.
Així encara hi haurà coses a treure. No?
I ella explica que ho va passar molt malament, de fet. Van intentar taparó, però no ho va aconseguir. No li va agradar massa la seva passada per Madrid. Però bé, han estat per les nostres contrades i aquells que els heu pogut veure, Ventura, o ha estat així, no debades, el seu iot no passa desapercebut.
No, ja ni mica.
No.
Però bé, canviant de tema, perquè ara sí, hem de fer un petit homenatge a l'actriu que ha mort aquest cap de setmana, Diane Keaton. Doncs si ho haureu sentit, tots els mitjans han anat plens aquest cap de setmana. Diane Keaton ha mort a 79 anys i també ha vengut un pot de nou perquè no sabíem de cap malaltia, tampoc no ha transcendit per quedar mort aquesta actriu, no, de moment.
No, ja no ho he sabut.
I no, i en cap moment han tingut una imatge pública d'ella. És a dir, jo amb aquest amb una imatge molt, molt lluminosa d'ella, no? Vull dir, sí. Fins i tot a les darreres fotografies, no ho sé. No hem conegut cap decadència viscuda públicament, no?
Totalment. Interpretant a Kay Adams, la dona de Michael Corleone, el Padrino, va ser el primer paper important de Diane Keaton a la gran pantalla. A la primera del Padrino surpo que jo, però a la segona i la tercera sí que va agafar protagonisme i realment té un personatge fantàstic, el Padrino de Diane Keaton. Només tenia 26 anys quan Coppola va confiar en ella per aquesta pel·lícula, però també va triomfar amb els papers que va fer, òbviament, amb en Woody Allen, que la varen donar a conèixer com a actriu de comèdia. Allà va fer pel·lícules tan conegudes com Play It Again, Sam, Manhattan, però va ser el 1977 amb Bunny Hall, que va tocar la glòria i va aconseguir el premi Oscar a millor actriu.
You don't want me to live with you.
How, I don't want you to live with me. How, whose idea was it?
Mine.
Yeah. It was yours, actually, but I approved it immediately.
Tony Roberts.
The one with the VPL.
VPL?
Invisible panty line.
Yeah, she's a 10 max, and that's great for you, because you're used to twos, aren't you?
Carol Kane.
Magnífica ella.
Gran, no?
Totes les pel·lícules d'en Bally... Bé, Annie Hall és una cosa extraordinària d'un altre món.
És que jo crec que ella, clar, com és una icona de la moda i un personatge molt amable, diríem ella, no? A mi me fa l'efecte que a vegades s'oblida que era una actriu extraordinària. Jo recordo unes declaracions d'Al Pacino que li demanaven quin era l'actor o actriu, li era, és igual, no? La persona en què havia treballat que li semblés més extraordinària i contestava Diane Keaton. I no sé si tothom ho té en el cap fins a quin punt era una actriu d'una superversàtil, super... Bueno, no ho sé, jo l'admirava molt.
Sí, i ella... Supos que perquè era molt discreta, no? També.
Sí, també.
També perquè tenia aquesta part com molt vitalista, molt simpàtica, molt riera... Però també ella va voler deixar gènere de la comèdia, no es va voler estancar en aquest gènere i va provar de fer papers dramàtics a pel·lícules com Buscant el senyor Goodbar. A més, durant els 70 també va ser una de les grans icones de la moda, que ara ho explicava en Nadal. A partir dels anys 80 va voler provar sort com a directora i el 87 va dirigir el documental Heaven i posteriorment va posar-se al capdavant de diversos videoclips i fins i tot de qualque capítol de sèrie com Twin Peaks. Els darrers anys destaquen els seus papers a La Gran Boda, a Òtic sense ascensor, i la seva darrera aparició a la gran pantalla va ser interpretant en hora la pel·lícula Summer Camp de 2024. Aquesta no l'he vista.
Jo tampoc.
Mira, molt recent.
No. Sospit que no passa res, també.
No.
Sospit, sí.
És que, clar,
no ho sé, però...
pel·lícules tan i tan, tan mítiques, i qui va inspirar molt una autora mallorquina, Diane Keaton, va ser en Laura Gost quan va guanyar també el Goya per aquell Woody and Woody. Laura, com estàs? Benvinguda.
Hola, moltes gràcies.
Gràcies a tu. Clar, és que d'en Diane Keaton només se poden tenir bones paraules, no, Álvaro? Laura.
Sí, sí, és que ara, bé, ho comentàveu, que era una presència lluminosa. De fet, crec que a vegades hi ha una tendència, no només amb actors i actrius, però quan mor algú, no, hi ha això, aquesta tendència a rescatar tot allò de bo, a vegades fins i tot a edulcorar, no, i s'atendeja, pot ser una sublimació, però és que en aquest cas, les poques declaracions que he anat llegint, a veces, que ja no són poques, ja que cada vegada se'n deixen més de companys de feina, de companys de professió, se senten molt genuïnes, no, realment. Aquests adjectius que ara compartíeu, d'una persona divertida, intel·ligent, dolça, càlida, no? Aquesta calidesa realment la impregnava, bé, aquests atributs els impregnava en els seus personatges, però ella mateixa desprenia això com a ésser humà, no? I per això, per mi va ser una notícia molt trista, és curiós, però me va entristir. Ja, el seu llegat continua, però sempre que mor una icona així, un referent d'aquest tipus, a mi em fa sentir una miqueta més òrfana.
I tant. I na Diane Keaton, que te va inspirar també per escriure aquest Woody and Woody, no, Álvaro? Laura?
Clar, és que, a veure, per mi el descobriment de Woody Allen és inseparable del descobriment de Diane Keaton, perquè per mi la primera pel·lícula que vaig veure de Woody Allen va ser Annie Hall, I clar, això per mi ja va ser un descobriment d'un tàndem. Jo sempre dic que aquesta pel·lícula va marcar un abans i un després, no només en la meva manera de mirar cinema, d'entendre les històries, sinó també d'entendre la vida. De fet, avui llegia un article d'opinió d'en Antoni Bassas en el diari Ara, i ell deia una cosa que generacionalment té més sentit que la digui ell que no que la digui jo, però jo vaig experimentar també el mateix. Ell deia que quan veies aquestes pel·lícules amb aquesta parella icònica d'en Woody Allen i na Diane Keaton, quan veus, per exemple, Annie Hall, aquestes converses, aquest personatge d'ella, que és un personatge fort, independent, però que alhora no renuncia a demostrar la seva fragilitat, els dubtes, les contradiccions, no? És un personatge complex, realment complex, no és un estereotip en cap sentit. I deia que quan eres testimoni d'això, ell diu, en una època en què el món no estava tan interconnectat, te senties, sabent que això passava, ni que fos la ficció, ni que fos a Nova York, te senties una mica més intel·ligent i una mica menys sol, no? I jo realment vaig sentir això, ja per generació ja dic, n'Antoni Bassas és més gran, però ho vaig veure molts anys després i també vaig tenir aquesta sensació de dir, ostres, existeix aquesta dona que representa una idea de feminitat, no? Que per mi era una amalgama perfecta de tendresa, d'intel·ligència, elegància i alhora no sexualitzada, no? Era, bé, va ser un descobriment i sí, per mi una inspiració que ja dic, que va totalment lligada en el descobriment de Woody Allen.
I tant. I, clar, Woody Allen i Annie Hall, també, bé, aquesta pel·lícula, però sobretot Woody Allen i Diane Keaton, que varen tenir una relació sentimental, no? Mm-hmm. També. Mm-hmm. I tot i així, sí. Després, sí, sí. Quan varen sortir totes les acusacions que s'han fet sobre Woody Allen, ella sempre els va desmentir, sempre ha protegit en Woody Allen.
Sí, està clar que hi deu haver un vincle que ha transcendit. De fet, fins i tot, molts anys després, de Diane Keaton, per exemple, va estar molts més anys amb Al Pacino, fins i tot amb Warren Beauty, que ella solia dir que havia estat amb els dos homes més diferents del planeta. Diu, amb un d'ells no se mira en el mirall abans de sortir de casa i l'altre està molt més temps que jo mirant-se en el mirall abans de sortir de casa, no?
Qui
deu ser qui, no? És a dir, qui deu ser Warren Beauty, qui deu ser Woody Allen, no ho sé, ho deixarem incògnit a l'aire. Però, i després va estar molts anys amb Al Pacino, que de fet Al Pacino sempre va dir que si amb algú s'hauria de casar, diu, hi va una vegada a la meva vida que m'hauria d'haver casat. I hi ha una carta que de fet ara està circulant, que li va escriure després de deixar-ho definitivament a l'any 90, però clar, amb Woody Allen van ser per allà un any, o sigui, va ser molt breu. Però en canvi, a l'any 93, sent que jo vaig néixer per cert, quan fan Misteriós assassinat a Manhattan, allò sembla una espècie de continuació d'Annie Hall. Sembla que els dos personatges, que hauria passat si passen la vida junts, de sobte se planten a una edat ja més madura, i hi ha una complicitat que no tenia res de romàntica. No és això que dius, ai, quina química, com se nota que eren parella. No eren parella. I tot i així van tenir la capacitat i de dir una estimació que ja dic que no n'entenia d'etiquetes, no? No tenia res a veure amb un afer romàntic. I això a mi me sembla molt, no sé, molt especial. I la veritat és que no m'ho esperava. Jo crec que Woody Allen, que sempre ha tingut aquesta por a sa mort, i de fet deia que ella la compartia, aquesta por a sa mort, però jo crec que ell devia pensar que moriria ell abans, no? Que també era el que tenia tota sa lògica. Uh-huh. I això deu fer pena. Sí, sí. Deu estar trist.
Segur que està trist, Woody Allen, per la mort de Diane Keaton, que també, com dèiem, mos ha vengut de nou, i que també destaca molt aquest paper que va tenir El Padrino. I no sé quin és per tu, Laura, el paper que t'agrada més de Diane Keaton.
Home, jo és que ja dic, per mi Annie Hall ja sé que sona molt tòpic. Sí, però és que no me vull ni esforçar a ser original. Seria mentida. Qualsevol altra cosa que digués seria mentida, perquè ja dic, és consecració emocional. De fet, jo ahir vaig veure Annie Hall en la meva parella i com un acte d'homenatge. I bé, el meu fill de 7 mesos també era per allà, però crec que no compta. Perquè si quan sigui gran diu que en 7 mesos va veure Annie Hall, serà el sum de l'esnovisme. Dirà, ja, aquí ja que tenim bullying assegurat. Per tant, No compta, però bé, ell hi era. I per llevar això, aquest homenatge, per mi és Annie Hall. Annie Hall és rodó, és un personatge absolutament rodó.
Uh-huh. I gràcies, Laura, per aquest petit homenatge que li han fet avui aquí a Diane Keaton. Una ferrada forta.
A vosaltres, una abraçada molt forta.
Sempre. Gràcies, Laura. Sí, sempre hi ha bon moment per repassar i remirar aquestes pel·lícules. Tu què destacaries de Nadal, de Diane Keaton, a banda de tot això que han dit?
No, crec que ho vam explicar molt bé, que na Laura a més ha fet referència a una pel·lícula que a mi m'encanta, que és Misteriós assassinat a Manhattan, que és una pel·lícula que pot tenir una aparença de pel·lícula menor, potser fins i tot ho sigui, no ho sé, però a mi m'ha semblat tan perfecta, tan divertida, i a més és una pel·lícula feta... és a dir, jo la record com... Juraria que hi ha moments que se pot percebre la rialla continguda de tots els protagonistes, perquè és la de Diane Keaton, evidentment, que torna una mica a rescatar o a ajudar a l'amic, però també hi ha més gent que són un pol de cru, no? O sigui, els amigots d'en Woody Allen, Alan Alda, Angelica Houston, i és una pel·lícula feta per jo en estat de gràcia. I tot això ho estic dient perquè jo crec que la primera pel·li de Woody Allen i de Diane Keaton, de tots dos, que vaig veure en pantalla gran, i en tinc un record molt, molt especial. Això, i que me sembla, bueno, ja tothom ho diu, però no tan sols una dona super elegant, sinó que és un d'aquests casos en què l'elegància verdaderament és cultura, per dir-ho d'alguna manera.
Sí,
jo soc molt escèptic amb aquest concepte, però és que en el seu cas era una forma
així,
sí,
com va vestir, és fantàstica. També amb aquesta cosa que també ho deien a Laura de reivindicar el feminisme, però també vestida d'home en qualque moment.
Una forma de trobar... Bé, en Laura ho ha explicat molt bé. Sí. Una forma de trobar un punt de feminitat que pot agafar el millor del que consideram històricament, diguem-ne, femení, però girar-ho d'una manera totalment novetosa, bé, no ho sé, me semblava una... Això que... icònica.
I tant.
Però ella sí.
I tant, i tant. I molt bé, doncs, per acabar avui aquesta taula de redacció, ho hem de fer amb música. I atenció, perquè ja tenim un rànquing dels millors artistes llatins del segle XXI. Bon casa que no debo. Idò sí, Miquel, amem 25 anys de segle i ja podem començar a dir quines cançons ens han marcat més.
O manco aquests primers 25 anys de segle, ja veurem la resta, mem com surt. Però bé, la revista estatunidenca especialitzada en música, la Billboard, ha revisat la seva hemeroteca i els seus rànquings per realitzar una classificació dels millors artistes llatins del segle XXI i de les millors cançons en castellà, també d'aquests darrers 25 anys. Uh-huh. Aquests rànquings tenen en compte el nombre de reproduccions, l'audiència, les ràdios i les dades de vendes. I sí, amb això que sona de fons ja vos ho podeu esperar. Qui lidera la classificació de millors artistes és en Bad Bunny.
Uh-huh. Oh, sorpresa? Sorpresa, Nadal?
No, jo tampoc.
Per tota la raó.
Realment en repercussió. Uh-huh. Se podria dir que sí, que és que ha guanyat i amb molta diferència. Uh-huh. Ell mateix també ha aconseguit la primera posició i la segona de la llista dels millors àlbums amb els discos L'último tour del mundo i Yo hago lo que me da la gana, crec que se diu aquest altre, que només estan inicials. Y a Dios le rezo porque antes que se acabe el año tú me des un beso y empezar el 2023 bien cabrón contigo y un blon tú te ves asesino. Completen el pòdium de millors artistes llatins Romeo Santos i com no podia ser d'altra manera un dels pioners del reggaeton, en Daddy Yankee, del qual Billboard destaca cançons com aquesta. Ella le gusta. total la Connery en aquesta cançó. Bueno, sí, ningú se pot amagar, qualque vegada l'ho ballava.
Jo diria que he ballat més en Daddy Yankee jo que en Bad Bunny, sí, però...
Bé, probablement tothom, clar.
Sí, però m'estimaria més en també Bad Bunny, no? Com a primera posició. Sí. Sí.
Aquell ja titular...
En tinc més anys, perquè des del 2004, clar, Gasolina. Clar, sí, en tinc 20 sí, anys sí, per sí, ballar sí, la Gasolina. Sí.
No, molt pionera, però aquesta cançó.
De fet, hi ha aquell titular del Mundo Today que diu, no, la xica que pedia més gasolina dice que ja tiene suficient. No importa que em posa un mes.
Sí, encara s'escolta, però
encara
ara
mos
ha vengut un pot de nou, però
la
gasolina encara s'escolta tant.
A més d'una festa, aquest estiu ha sonat.
Tots els DJs
el posen.
I segur que la ballaríem encara. I moltes més d'en Daddy Yankee. Gasolina, l'altre...
És que el reggaeton antic aquest s'ha tornat a posar de moda.
És que jo no m'agrada el reggaeton, però me fa gràcia...
Però la gasolina sí.
Les antigues de reggaeton, perquè per jo...
Eren les més reals.
Ja és vintage, no?
Sí, sí,
tot és vintage.
No, tot és vintage. Sons,
jo tenia 6 anys quan va sortir aquesta cançó, ara ja amb 27 ja la puc ballar.
O sea, de lo que pasó, pasó, també crec que és de...
Sí, també.
Però bé, quina diríeu que és la millor cançó llatina del segle XXI? Ui. De manera en Nadal que no ha llegit
el guió. No
ho saps?
No m'arriscaria mai a dir-ho.
Sí, segur que la saps. Segur que sí.
I per tu, quina seria? Per tu. Sí,
és molt difícil.
És molt difícil. És
complicat, m'estàveu posant en un bret.
Va, no donarem més
pistes. Que ho digui la revista Billboard.
Exacte, ah, segons Billboard és aquesta. Despacito. Aquesta cançó de Luis Fonsi amb en Daddy Yankee, mireu, va aconseguir una fita important. Va ser durant 56 setmanes al capdamunt de la llista de Billboard de Hot Latin Songs i cap ni una ho ha aconseguit. En això és un rècord.
Quan
va sonar, va sonar molt de temps.
Hi va haver un estiu de Despacito.
Sí, un, dos o tres. Sí.
Jo l'he ballat encara que és estiu, sí, no sé si és estiu, sí, abans d'estiu, sí, o posterior.
Jo tenia però... una mica que cantava Tira-tira, deia.
Ah, sí? Allò de Despacito.
Tira-tira.
No, jo, la veritat que estic content que aquesta cançó hagi deixat de sonar.
Sí, és un...
És curiós, perquè en Daddy Yankee encara sona a les verbenes i Despacito ja no.
Però que m'estim més que soni en Daddy Yankee que Despacito. Jo la vaig arribar a avorrir d'una manera...
Del 2017 és Despacito. Sí. No és tan bé, no fa tant d'any.
No, però clar, ens van aixecar tant que...
Però és que fa més anys.
Crec que YouTube és un dels videoclips més vist del món.
Sí,
no sé
quant
de mil de milions.
No, és que va pegar fort.
Bé, en Osses encara sona.
Sí. També deuen...
I sonarà.
També deuen sonar. Saps que la segona en aquesta llista en segona posició hi trobam Propuesta Indecente d'en Romeo Santos, també mítica, i Da Kitty d'en Bad Bunny, que ara mateix no sé quina és.
Després
me la posaré.
Men
quina és
Bad Bunny, però Bad Bunny allà
a dalt de tot. Bad Bunny sempre hi és a dalt de tot.
El tenim després d'aquesta supergira que ha fet Bad Bunny, que mos han quedat en ganes d'anar-hi.
Bé, jo conec alguna mallorquina que hi ha anat a veure Bad Bunny. Sí,
a Puerto Rico?
Sí. Crec que sí.
Que
sí.
I dels d'entrevista?
T'imagines?
No. Va, feim un tento, li tornem tot d'una.
Quin és el teu moment de tento?
El meu moment tèntol és estar o tenir el net a damunt i mirar-lo mentre es dorm.
I de tres ràdios, diversitat.
Sí. Judici d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, sí. Et la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. Oh, mira. Changuito.
Perdoi, no.
No, en Chanquete. Oh, pobre no. Changuito.
Està bé.
I Juanjo?
No, ja m'ha veu. Ara sí, ara sí, tenim el canal estendàtil.
Ah, no. Diuen que és meu cap. El meu cap també s'ha nomiat.
Que m'estàs contant?
Sí, sí, sí. Però
que bueno.
S'ha morit també.
Oh, no, el meu és viu. M'han intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Parlam de les marques comercials. Ja fa temps que hi ha marques comercials que formen part del dia a dia com un nom comú, com ara aspirina, uralita, bamba, gomina o xiruca. Totes apareixen al Diccionari de la Llengua Catalana, el DIEC 2, que és el diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans, i per això les escrivim en minúscula. N'hi ha d'altres que també són molt comunes i que, tot i que no apareixen al DIEC 2, les deim i les escrivim, sobretot en texts divulgatius, com ara tàper o tupper, xupa-xup, escrit en guionet, o xupa-xups, típex, acabat en vix, o Kleenex, també acabat en X. En aquests casos, convé consultar en alguna font fiable si ens convé més cercar una paraula genèrica. Si podem utilitzar la marca com a nom comú i, per tant, escriure-la en minúscula, o bé si hem d'escriure el nom original, és a dir, tal com s'escriu la marca. Per exemple, Tipex és en majúscules, en guionet, o bé, si no, corrector líquid, com a genèric i, per tant, en minúscula. Com a norma general, les marques s'escriuen en majúscula inicial. La CAO, Ford Fiesta, Font Vea, etc. I terme explicat, terme acabat.
El Lectobro amb Nadal Suau.
Idò sí, moment pel nostre lectobro, moment de fer peses amb llibres.
Ai, ai, ai.
Bé, no sí, només sí, en sí. Llibres, sinó de llegir-los.
Sí, clar, sí, sí, no, no, no. Pesar-los no, està bé, eh? Vull
no
dir.
No pas de tenir espès de llibres.
És un esforç, però vaja, en fi, llegir-los estaria encara millor.
Depèn de llibre, també, però vaja.
Però mira, la idea per la secció d'aquesta setmana va néixer fa uns dies llegint un llibre feixuc, vull dir, sí. Pesat, eh?
D'aquest de Leto Bro.
Sí, 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 sí. Bé, no, és, després quan t'hi poses és un llibre, és un assaig divulgatiu, diguem-ne, o vaja, divulgatiu no sé si és la paraula, però un assaig d'aquests que vol estar a l'abast i que maneja una idea que intenta explicar-te d'una forma molt entenedora. Es titula Capitalismo Límbico. L'autor és David Cordwright. I l'edita, és molt curiós, l'edita una editorial que es diu Yonky Books. És una editorial en castellà relativament nova, que està especialitzada en textos que tenen a veure amb el concepte d'addicció, d'una manera o d'una altra.
Perquè això, per això es diu Yonky Books.
Ah, clar, efectivament. És a dir, l'editor és una persona que va patir un problema d'addicció, efectivament. Uh-huh. I
de drogues, però.
Sí, 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 sí. Però l'editorial maneja, no sé, biografies de gent que ha sortit de les drogues, sigui de la que sigui, però també un concepte encara més ample d'addicció. Pot ser joc, pot ser... I publica biografies, publica assajos, però realment molt bé. Vull dir, és un concepte curiós per muntar una editorial que doni voltes en torn a aquesta idea, Però, de fet, duen, què sé jo, no sé si són 7 o 8 títols, ja estan mirant el catàleg, n'he llegit 2, i, ostres, ho fan molt bé. Ho fan
I
molt
són
bé.
Addictius?
I de...
Clar, perquè...
Enganxen.
Pervers, això. Doncs són, mira, els dos que jo he llegit, incloent aquest Capitalismo Olímpico, són, efectivament, llibres que estan a un punt perfecte entre el rigor i el ser... sí, no sé si dir addictius, sense cap dubte, ser bons de llegir... I, sí, Capitalismo Olímpico, de fet, té una idea molt, molt suggerent, que és que... El que ve a dir l'autor és que, d'alguna manera, el capitalisme, que avui en dia dir capitalisme és com dir la societat, perquè ja no dirà, ja fa 200 anys que és allà on vivim, no? Però vaja, que el capitalisme, o si tant vols, el comerç, ha estat sempre un sistema, una forma de relacionar-nos, que, per un costat, tendeix a democratitzar els plaers, cosa que està molt bé, però també a desenvolupar addiccions, inevitablement. Mm-hmm. Per què? Perquè, vaja, perquè la gent compri més i no menys, doncs llavors s'ha de... Vaja, és forçós que desitgin constantment i que el desig mai se'ns acabi del tot, no? I això val per substàncies, vaja, per drogues, però val per la televisió en el seu dia, val ara per les xarxes socials, que són verdaderament una droga, estan pensades com a tal i no n'hi ha d'altra. O també, i aquí entra la secció, o també la lectura i els llibres. Mm. Perquè, vaja, el senyor Cartwright, en un moment determinat, recorda en el seu llibre un fenomen propi de l'Alemanya de finals del segle XVIII. És un fenomen que en alemany es diu Lisesucht. Lisesucht, perdó, ho he mirat d'estudiar-ho molt bé. I que vol dir una cosa així com... Sí, com addicció, passió, bogeria seria, pels llibres. Uh-huh. Ostres, no? Una època que es diagnosticava, no sé si és ben bé la paraula, però vaja, en fi, que es considerava que l'addicció pels llibres podia ser una cosa, diguem-ne, negativa, malaltissa, sí, patològica, controvertida, insana, efectivament. Mm. Clar, ara ho veurem.
Però fins quin punt?
Això tenia, ara ho veurem, això tenia una lectura en realitat d'ordre, diguem-ne, social, ideològic, com és natural. Tornen a aquesta idea que addiccions... i cultura, societat, són coses molt relacionades. Les addiccions venien de tota casta, però la majoria tenen una base biològica o química, però sovint també té a veure amb com ens relacionam amb un determinat producte, si està ben o mal vist que mantinguem aquesta relació, etc etc. Bé, en el segle XVIII, a l'Europa, sí. A l'Europa alemanya del segle XVIII, i què ens trobam? Ens trobam en un moment en què la consolidació de la classe burgesa, que com sabeu no és una cosa que hagués existit sempre, sinó que el comerç comença a expandir-se, sí, jo no sóc historiador, però vaja, del segle XV cap endavant. Abans era una altra història, com funcionava la societat europea. Doncs llavors, a l'alçada del segle XVIII, la burgesia comença a ser una classe social molt, ja molt consolidada i, a poc, la literatura, l'escriptura, els llibres, sobretot els llibres, comencen a esdevenir una de les aficions més populars de l'època. La qual cosa implica que el sorgiment d'un mercat, no? I, entre altres coses, que sorgeixi un mercat implica que comença a haver escriptors que professionalitzen la seva feina. Bé, el cas és que, de la mà de tot això, qui és el públic lector principal? Doncs el públic lector principal són dones, sovint dones joves, de la classe burgesa molt sovint, que experimenten la lectura com una forma de, com diríem, de donar sortida a determinades passions que potser no són tan fàcils de conduir a la seva pròpia vida, o sigui, biogràficament no és fàcil trobar la forma de viure-les, però per la via de la ficció sí, no? Llavors, és aquí que compareix aquest fenomen del Lesesucht, la mania per la lectura, o bogeria per la lectura, o plaga de la lectura, que moltíssimes persones, tant del món mèdic com sobretot, alerta, sobretot del món cultural, veuen amb mals ulls. Per què? Dèiem, i això com era? Bueno, clar, aquí hi ha un parell de lectures. Una és d'ordre, és de gènere, no?, que fan aquestes al·lotes llegint tant, no? Això és cosa d'homes.
I de control,
no?
Perquè...
I de control, que evidentment, que llegeixen. Què és això de tant d'enamoraments i tant d'històries? A veure si començaran a dur vides desordenades, no és així? Segon, de classe social. Vols dir que la classe mitja ha de tenir unes expectatives tan generoses o tan, diríem... amples de com han de ser les seves vides. No, això de llegir és per determinades elites, no? La democratització de la lectura se veu en aquell moment amb ulls, per part d'alguns, no gaire positius. Això inclou un tercer punt, que és que a mi em fa molta gràcia aquest tema que tractem avui, perquè és que veus que a finals del segle XVIII ja compareixen tots els temes que encara discutim avui en dia, no? Fa dues setmanes fèiem una secció sobre qui llegeix, per què llegim, en quins... Talment,
no? Majoritàriament dones...
Clar, i gent com Goethe a l'època es queixa de que, clar, d'ençà que s'està escrivint literatura per un públic ample i de nines que volen històries... que rinclones, això a ulls de gent com Goethe, no? Doncs d'ençà que passa això, la literatura està empitjorant. Això era una cosa molt seriosa i molt important i ara, de sobte, no? està perdent tot el seu sentit. Llavors, tota aquesta olla d'idees, prejudicis, etcètera, acaben... com cristal·litzant en aquest concepte pejoratiu, no?, de la bogeria per la lectura. I de fet, Goethe també es queixa d'una altra cosa que també és molt, molt vigent, que és, ostres, és que hi ha escriptors que estan escrivint per guanyar diners. Què és això? No? Què és aquest mal gust d'escriure per guanyar diners? No?
Clar, perquè abans només escrivia una elit.
No? Clar, efectivament.
Tenia altres tipus d'ingressos i no...
Efectivament,
no
i el que feia era estar a casa seva contemplant, no?, l'horitzó i destilant, no?, unes obres exquisites. Però clar
no com a negoci. Comença a professionalitzar.
Clar, i de sobte ja no professionalitzar. Llavors ja et dic, a mi el que em fa... Abans, més enllà de... A mi em va cridar molt l'atenció aquest tema, vaja, per rescatar un concepte que vist hores d'ara resulta estranyíssim, no? Tant de bo els nostres adolescents, no?, tinguessin una llista en suc, no?
Més addiccions a la lectura i manco en el mòbil.
Clar, efectivament.
Però és que ara mateix és molt mal de combatre.
Bé, jo crec que, perquè ja dic, al començament d'aquesta secció hi havia aquest capitalisme olímpico que recomano molt.
Sí?
De fet, em va fer molta il·lusió que el vaig veure a una llibreria, a Drac Màgic, el vaig veure un dimarts, no el vaig poder comprar i el dia següent vaig anar a cercar-lo i no hi era, no hi havia l'exemplar. És a dir, que hi ha per allà a Balears alguna persona que em va robar l'exemplar. És que ens està escoltant.
No sé, tu trets una trobada de zero. Qui va comprar?
No passa res. Em vaig encarregar un altre. M'alegra molt compartir lectures amb un desconegut.
Estaria bé trobar aquesta persona que va comprar. Però... Bé, que no l'haia segur que sap qui és, el Drac Màgic.
No ho sé. No me varen saber dir. Pot ser que varen ser molt discrets. Però vaja, en tot cas torna ell per aquesta idea, no? És a dir, com el capitalisme o el comerç implica coses bones, la democratització de plaers o luxes que un pensava que mai serien pel gran públic i de sobte ho són, però també dues coses dolentes. Una, la tendència a provocar addicció, una addicció, a més, induïda, no? Induïda per part de qui té el producte i vol que el compris constantment. I després, un concepte molt curiós, que és que, és a dir, l'aparició d'un luxe això és una constant històrica, l'aparició d'un luxe a la societat implica que, tot d'una que aquest luxe comença a estar a l'abast, deixa de ser un luxe i passa a ser una necessitat, és a dir, una cosa que tothom dona per suposada, que sé jo, l'aigua calenta, l'aigua calenta era un luxe, ara no és un luxe, ara és una cosa que és impensable que ens la robin, no? Llavors, són aquests, aquests processos històrics tan complexos i tan ambigus, aquest llibre els mostra molt, molt bé.
Que bé, que interessant.
Sí.
I de recomanar la lectura, mira, demà parlarem de Jane Austen, m'ha fet pensar un poc
en
això.
Sí. Clar... Bé, el concepte és alemany, però a l'Anglaterra de l'època bé que podrien haver pensat un concepte semblant.
Sí, sobretot per aquesta cosa de literatura per dones, dones joves...
Sí. Que és un prejudici que encara ara Jane Austen l'arrossega, o la Bronte, no? I...
Totalment.
Sí.
Ara l'estan reivindicant també per una efemèride, i comencen a fer culte de lectura, s'ha reeditat de tot, de Jane Austen.
És que no sabeu la quantitat de lectores, o sigui, d'escriptores, per exemple, a la trentena, que jo conec, que l'eix vertebral del seu gust literari és Jane Austen, que és en qui comencen i no l'abandonen, evidentment, sinó que esdevé el seu clàssic de referència, el seu lloc segur, com deies tu abans. Sí, clar, és una autora super... I és una altra autora que va patir els prejudicis o un cert menyspreu perquè tocava qüestions femenines, perquè era una cosa per jovenetes, no?
Però no se li ha desferrat, mira que ha passat anys, l'etiqueta de lectura per dones.
No, però és que hi ha coses... Per començar, mentre hi hagi homes que estan entestats a no llegir segons quines coses, sempre tindrem una part de la comunitat lectora...
Que qüestionen i que estiguen.
Clar.
Estaria bé veure quant d'homes compren Jane Austen a l'actualitat.
Ai, no ho sé, podríem fer un lectobró, no?, de Jane Austen.
Trob que sí, perquè ara que està tan de moda. Demà en parlarem amb la Júlia Mèrida perquè fa un club de lectura i ja t'ho contarem.
Sí.
I també li demanem quant d'homes s'han apuntat al club de lectura Jane Austen.
Jo puc fer un càlcul estadístic i, bueno, no ho sé, ja ens ho dirà.
Ho contarem. Nadal Sol, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins la setmana que ve. Fem una pausa i ara tornem.
De tres ràdios, humor. I Betres dona una mà a l'Associació Girassol. L'Associació Girassol té com a objectiu erradicar l'estigma, garantir els drets i millorar la vida de les persones amb un diagnòstic de salut mental. Més informació a tretsalutmental.com/girassol i al telèfon 971 28 51 23. I Betres, tots donam una mà a l'Associació Girassol.
Tenta'l, la pausa que necessites a Betres Ràdio.
Aquesta mallorquí Guillem Miró acaba d'estrenar en solitari el llargmetratge Mario.
És aquí, no?
No sé, ho sabràs.
Hola. Justament em pilles a una festa. Del Mario, et recordes d'ell?
Tu qui ets? Benji.
Júlia Ignasi.
Encantada, Antònia.
Antònia, què tal? Per fi et coneixem.
No, sóc la Vanessa. L'Antònia és la meva germana. Ella és la parella del Mario.
Ha parlat tant de tu. A l'hospital, també.
Després del llargmetratge en acabat del 2017, juntament amb Tor Echevarria, ara el cineasta mallorquí Guillem Miró s'estrena en solitari amb el seu primer llargmetratge, Mario, rodada entre Mallorca i València. És una comèdia en què els convidats a la festa d'aniversari sorpresa de Mario, que li ha preparat la seva parella en Antònia i a la qual ell finalment no hi va, diu per feina, els seus familiars i amics comencen a descobrir un Mario que no coneixien. uns amics que l'idolatren i a qui ella encara, de fet, no coneix, tot i la relació d'anys de parella. És tot una comèdia negra que aquest divendres, des d'aquest divendres, ja és als cinemes.
I nosaltres en volem parlar amb en Guillem Miró. Guillem, com estàs? Benvingut.
Estic molt bé, i millor de com ha estrenat la pel·lícula, clar que sí.
Claro. Com ha estat aquest primer cap de setmana, aquesta rebuda a les sales de cinema?
Pues molt bé, jo intentava no pensar-ho, intentava no mirar números, perquè cada dia t'envien un correu amb els números.
Ah, sí? Ui, quina pressió, no?
He intentat passar de tot. Sí, hi ha molta pressió i tal, però bueno, he de dir que ha anat de millor, o sigui, a poc ha anat creixent, divendres va ser una mica més tímid, dissabte va anar una miqueta millor, i diumenge sí que va, sobretot a Mallorca, hi ha anat molta gent, i encara esperem que, crec que encara queda molta gent per anar-hi.
Sí?
Perquè, segons m'han dit, està agradant molt. Hi ha gent que m'escriu per Instagram i...
Que bé. I fins quin dia la poden veure? Aquí, a Balears.
Això no ho sabem. Segur que estarem una o dues setmanes més, però això mai se sap, perquè el cinema va molt ràpid i tot depèn de les pel·lícules que s'estrenin. Si demà ve una pel·lícula més gran que la nostra, el més probable és que, si la nostra no té públic...
Tothom a veure Mario, a veure la pel·lícula en Guillem Miró. És que, clar, fer un llargmetratge, Guillem, ha de ser molt complicat i, a més, tu també n'ets el productor d'aquesta pel·lícula.
Bé, jo sóc el productor, però no he fet la gran feina de productor. O sigui, jo ho firm perquè he fet una petita part de producció i Somera Films també tinc una altra. Llavors, no me vull considerar productor, però és quasi inevitable que si vols fer la pel·lícula, pues, una mica t'hagis de fer.
Clar,
però el gran mèrit té l'Anna Inés Fernández o en Araceli Isaac, que és la productora valenciana, i Nana, que és la productora mallorquina. Ells són els que han currat més de producció.
Però és el teu primer llargmetratge en solitari. Després de ser tan prolífic en curtmetratges, també en llargmetratges, arriba aquest primer llargmetratge en solitari. Supos que ja se feia fer, no?
Fa molt d'anys que l'esperava. Jo fa 5 anys o així que volia rodar aquesta pel·lícula, però tot és lent i mal de cobre. Però bueno, les pel·lícules són així, valen molt de bes, hi ha molta gent que fa feina.
Clar.
I més ràpid per dir que no se pot anar.
Clar. Però tot i així ho has aconseguit, que ja és allò important. I tots els esforços han valgut la pena per veure aquest Mario, en el qual tens actors com en Jaume Madaula, en Glòria Marc, en Miquel Gelabert... i molta altra gent que hi participa.
Sí, clar, val la pena o no val la pena, això també ho hem dit mil vegades, i per mi tot esforç val la pena si acabes fent una pel·lícula, i sobretot una pel·lícula que després la gent la disfruta. I una cosa meravellosa de fer pel·lícules, com tu has dit, que ho he hagut de fer amb aquests actors, una pel·lícula no es pot fer mai tot sol, i clar, jo els actors que surten només coneixia en Miquel Gelabert, que havia fet un curt amb ell, i els altres set no els coneixia.
La nau, no?
I va ser a base, exactament. Sí. A base d'assajar, de passar hores i, bueno, ara he acabat amb uns amics actors meravellosos i a part que fer pel·lícules m'ho van passar. Varen sofrir, però també m'ho han passat molt, molt bé.
M'agrada molt el punt de partida de Mario, que és que li organitzen una festa sorpresa d'aniversari. Ell no hi va.
Ell no hi va.
Però a Salata, coneix
bueno,
gent...
Sí que hi va.
Ai, cap anant.
Hi va, però...
Però posa excuses, primer.
Pot ser massa tard. Pot ser massa tard.
I clar, a Salata descobreix moltes coses d'ell que, tot i que sigui una relació de fa anys, no coneixia.
Clar, el que
no va poder
de Mario... Digues.
No, la parella i amics. Els amics també descobreixen coses que no coneixien d'ell.
Exactament. La part guapa de la pel·lícula, que a mi em pareixia més interessant, és que sobretot arriben amics, que són els amics que no coneixen en Mario per res, i decideixen, un acte quasi suïcida, que no faria ningú, és arribar a una festa d'aniversari que no és la teva i dir, escoltau, la persona que tant estimau és un mentider.
Ui.
I clar, la primera reacció de la parella és dir, d'en Antònia, és de cap de ses maneres, vosaltres esteu locos fora de casa meva, que és el que faria tothom. Però aquests amics, per temes de la trama del guió, que ja s'ha vingut tu vegi, no poden partir d'allà sense una explicació. I a poc s'està complicant i se complica i mesclant diverses coses. Primer que s'intriga si Mario menteix o no menteix, és una intriga que se manté fins al final, perquè les mentides són molt relatives i, sobretot, perquè tenim en Antònia, que està molt enamorada de Mario, la pregunta és, en Antònia coneix aquestes mentides o no els coneix? I pot ser un moment que penses, sí, cap pare és perfecte, però a mi val la pena, no? Tots hem tingut pares que no són perfectes i així també les estimam, no? És aquest debat que pot ser no transparent. No ho sé.
I també aquests secrets, que tot això, clar, totes les pares tenen secrets, no se'n compta tot.
Sí.
Ah, no.
I menys mal que és així, però imagineu-vos. Jo si digués la veritat tot el temps, no m'ho pareix que no tindria amics i la meva família m'hauria abandonat. Mm. Llavors, està bé tenir un petit marge de mentides, no sé si diu mentides o si diuen, a vegades se diu educació. No ho sé.
Guillem, qualcú o qui t'ha inspirat per fer aquest Mario? Aquestes relacions impostades o falses? No sé si hi ha hagut qualcú a la realitat que t'hagi inspirat.
Mira, a mi són històries de... més que de mentiders, perquè crec que la història de Mario no és de mentider, perquè com si em vegis la pel·lícula veurà que en Mario és mentider o no, això és molt relatiu. A mi sempre m'ha fascinat la capacitat que tenim de creure i d'imaginar coses. És a dir, jo, la meva pare, cada dia arriba a les 8 del vespre i m'ha dit que ha anat a fer feina. Jo me la crec perquè m'hauria de mentir. Sí. Però no m'ho crec que t'hauré de sa paraula. I un dia vaig reflexionar quantes coses conec només perquè m'ho han dit. I és el 99%. Jo no necessito saber en primera mà què passa. I amb aquesta idea vaig pensar, si qualcú no tingués cap problema en mentir o en fabular, on podria arribar? I clar, vaig començar a escriure aquesta història basada en un amic que m'ho va contar. Vaig anar a la festa d'aniversari d'un amic i vaig descobrir que mentia, i amb aquest germen vaig començar a escriure. I una vegada tenia jo escrit, vaig descobrir que hi ha moltes històries de mentiders que algunes no s'han duit a la pantalla perquè són massa surrealistes i no se'ls creuria. O sigui, les històries de mentiders són infinites.
Sí, sí. I de Guillem, ja ho saps, tens més feina encara. Jo crec que en Guillem Miró és el nostre Dani de la Orden. No.
Espera, t'anava a dir, espera que no. Però si és per la seva fortuna, sí. Si és per la seva fortuna, sí. Però, bueno, crec que hem fet una comèdia bastant divertida i una mica punxant, també. Crec que això és la nostra intenció.
I Mallorca, Taló de Fons, que també s'hi veu, Mallorca retratada.
Així és. Vos recomanem molt, Mario, als cinemes, a les sales de cinema d'en Guillem Miró. Moltíssimes gràcies, Guillem.
A vosaltres.
Una ferrada forta, gràcies. Arriben els serveis informatius i ara tornem.